Al matí de Ràdio Sabadell.
My skin is yellow. My hair is long. Between two.
Parlem d'igualtat, parlem de coeducació.
Des del nostre naixement ens imposen una sèrie de conductes que ens ensenyen a diferenciar-nos entre homes i dones. I aquesta realitat ens acompanya al llarg de la vida, creant desigualtats que poden arribar a ser discriminatòries, sexistes i fins i tot violentes. Cal educar en la igualtat, en el respecte i la tolerància. Però com ho fem? Doncs obrim les portes a les professores de l'Institut Ribot i Serra. Hi ha una nova edició d'aquesta secció mensual per donar i intentar també trobar respostes. Ens acompanya l'Anna Belén Fernández Viciana, bon dia.
Bon dia.
I també tenim amb nosaltres l'Anna Sánchez Moix, bon dia.
Hola, bon dia.
Que avui, mira, jo vull començar la secció explicant això, que reivindiqueu que també doncs, hem de presentar la gent amb els dos cognoms, el del pare i la mare.
Sí, absolutament. Això és una cosa que de les primeres que aprens quan fas cursos de coeducació i d'igualtat, que les mares han d'estar presents i que generalment només diem els cognoms dels pares, que ens els estimem molt,
I tant.
Però que les mares ens han parit i amb elles els hi devem la vida i les hem d'anomenar sempre.
Doncs així, comencem aquesta secció, que avui ens centrarem en com es pot abordar, no?, tot aquest tema, el de la coeducació a les aules, no?, per eliminar doncs, aquests estereotips, per intentar doncs, revisar les nostres expressions, el nostre vocabulari, no?, que sigui més inclusiu. Recapitulem una mica també, Anna, i
sí.
El mes passat, quines són allò les quatre idees, no?, que ens vau compartir, que hauríem de tenir doncs, això molt presents abans de continuar avançant en la matèria.
Mira, el que hem de tenir molt present és que és important que coeduquem cada dia a les aules, que coeducar és educar, no podem fer-ho d'una altra manera, i això significa doncs, lluitar per fer un món més igualitari, més respectuós i més lliure. La coeducació, per resumir-ho molt, té com tres eixos molt clars que consisteixen en posar el bon tracte i les persones al centre. Per altra banda, també treballar l'educació afectivo i sexual, i després també lluitar per tenir una educació lliure d'estereotips i lliure de sexisme. Això que és molt ràpid de dir...
És molt difícil d'aplicar, com tot, no? La teoria és molt fàcil, però després portar-la a la pràctica...
Sí, perquè implica moltes coses, i bueno, d'això es tracta, no? Estem aquí per anar-ho explicant, poquet a poquet, perquè... És molt llarg, hi ha moltes coses implicades.
Què és el que us trobeu després, en realitat, a les aules?
Bueno, ens trobem amb moltes coses, amb una realitat, perquè realment les aules són com una minisocietat en petit, no? I llavors allà es tornen a reproduir tots els rols que trobem a la realitat, en el món, doncs els trobem a l'aula. A l'etapa infantil, doncs ens trobem infants que potser nens que... Sí que hem de dir que ara generalitzarem i que hi ha casos i hi ha esperança, en el sentit que s'estan fent moltes coses, estem fent grans avenços en això i a les escoles s'estan posant molt les piles des de ja fa molts anys i molta gent treballa ja amb això, però que ens continuem trobant, no?, infants que potser nens que no volen jugar a coses relacionades amb nines o nens que se'n riuen d'altres per no tenir comportaments del que s'espera que són nens, no? O no ploris, o coses d'aquestes que són molt subtils, es troben a l'hora del pati, per exemple, en comportaments quan juguen, etcètera, que no, és o sigui, els podem reconèixer, però treballar això ve molt de fons i allà ja has d'implicar moltes coses, no? A la primària, doncs, o trobem, encara que les joguines estan dividides per colors, per sexes, en sentit de joguines per nens, joguines per nenes, això encara ara, no?
És que això encara costa també, perquè fins i tot la indústria, no? Vas a comprar segons quina joguina i si és per nen és rosa i si és per nen és de color blau. O sigui, encara costa, no? I suposo que això, evidentment, després té aquestes conseqüències. Què hem de fer com a pares si això, si el nostre nen doncs sí que es vol o no es vol disfressar, no? Per exemple, de princesa, no? O vol jugar doncs això, doncs amb una cuina i que sembla que sigui doncs una joguina només adreçada per nenes. Què els diríeu als pares que ens escolten? Per què és important trencar aquests marges?
A veure, d'entrada, moltes vegades els pares i les mares ho naturalitzen, això, no? Ells pensen que, no, és que la meva filla m'està demanant una nina i el meu fill m'està demanant una pilota, no? Però hem de rascar aquí i veure per què, no? I preguntar-los als infants, realment, o sigui, per què? Per què volen jugar a una cosa o una altra? O per què la publicitat, per exemple, no? Que té... amaga darrere d'aquesta indústria doncs tota una sèrie de... encara ho exageren més, no? Sí. Per les nenes s'utilitzen molt els diminutius, els brillants, jugar a casetes, jugar a ninetes, tot, tot és per agradar, no? La cultura de la complaença, el ser pels altres, la cura, el netejar, les joguines de neteja, i en canvi pels nens és tot macro, és tot el power, és totes les formes, la musculatura, tots els ninos són molt musculats, no? Llavors... clar, després voldrem aquests nens i aquestes nenes quan creixin, voldrem que els nens siguin bons pares, voldrem que els homes cuinin, voldrem que els homes ens cuidin, que siguin respectuosos amb no, que no siguin que no siguin agressius, que no es posin en risc la seva vida, no? Que totes aquestes coses que després reclamem quan són grans, doncs això s'ha de treballar des de petits. Llavors els pares, què els hi diríem? Doncs que realment no tinguin por, no? Perquè passa això, que tenen aquest complex de, ostres, el meu fill m'està demanant un bebè per Reis, no? O m'està demanant una disfressa, jo què sé, o m'està demanant per netejar aquestes joguines que hi ha en una fregona i una escombra, no? I ui, què passarà, no? A veure si el meu fill ara resultarà que serà gay, no? I simplement és un joc,
és una joguina. I hem de tenir clar que quan sigui gran probablement serà pare, haurà de cuidar un fill, probablement doncs viurà sol o acompanyat i haurà de netejar la casa, o sigui que ja està bé, que també, no? Des de petit no passa res, no? Si tria aquestes joguines.
Exacte. Hem de tenir una cistella de les joguines, una cistella equitativa. Ens hem de plantejar quines habilitats estem transmetent amb aquell joc i amb aquella joguina, no? Clar. Què estem fent? Estem comprant joguines perquè siguin, jo què sé, per agradar, no? El maquillatge, disfresses supersexualitzades, no? Això són coses que passen actualment, encara que sembli que no, eh? Tu mires un catàleg de joguines i veus la disfressa de bomber i la disfressa de bombera, amb faldilleta, o de metge i d'infermera, amb unes minis, amb uns escots, per nenes petitones, no? O els biquinis amb els sostens. Clar...
Jo diria que també...
És interessant, parlar de tot això, perquè moltes vegades, clar, intentem doncs fer els deures i apostar per la coeducació quan ja som grans. Clar. Hem de començar a fer els deures de petits, no?
És molt important començar doncs, des de que ja naixem i ja comencem a rebre estímuls, no? I el que ha dit l'Anna, hem de ser pares i mares valentes en el sentit de, primer, tenir una formació, perquè si no hi ha formació... o si no hi ha un pensar crític de dir què estem fent, què estic oferint als meus fills, tu consumeixes el que et dona la publicitat i aquest capitalisme en el que vivim. Però si tu mínimament fas una reflexió, ofereixes un ventall prou ric de diferents estímuls, com que vas obrint diferents finestretes perquè tinguin no únicament un tipus de contes amb un tipus d'imatge, sinó molts tipus de contes amb molts tipus d'il·lustracions i que tinguin molts referents als infants.
Que tinguin molts miralls, no? Per això després ells que aprenguin i que decideixin, els hem de fer lliures.
Que
no?
Hi hagi una diversitat de cossos, per exemple, reflectida, una diversitat de maneres de fer, de maneres de ser, una diversitat cultural, fins i tot una diversitat funcional, no? Els contes sempre... Bueno, ara hi ha molts tipus de contes, també cada vegada més, però també seria una cosa per revisar, no?, les biblioteques d'aula, quin tipus de contes, quan són infants, estem oferint, si és el típic model de família, de pare, mare, nen, nena, i tot com molt estereotipat, O si, per exemple, hi ha diferents ètnies representades, diferents capacitats, diferents edats, diferents gustos i maneres de fer, etc. No? I després, quan són més grandets, doncs, també el tipus de novel·les, de contes, que hi hagin també autores, això de... També s'ha vist, no?, que a vegades les nenes o les dones llegim de tot, no? Llegim llibres escrits per homes, sí, i amb protagonistes masculins. En canvi, als nois els hi costa molt llegir llibres on les protagonistes siguin noies, no? I històries com entre cometes més femenines. No se senten tan
representats,
no? I els tenen com més por,
clar,
no?
Més reticències, no?
Sí.
I si això passa infantil, doncs a Navelén, quan arribem a la primària, què és el que ens trobem? Perquè m'imagino...
Bueno, doncs encara més reforçats, no? Tots aquests estereotips de gènere a les aules, no? I que tot el que és diferent està molt castigat encara. Avui dia encara les...
Home, nens... la pilota, a l'hora del pati.
Exacte.
No? Per exemple,
qui l'ocupa, no?
Qui l'ocupa? Només els nois, eh? Encara sí. Això passa. Que potser molta gent avui ens escolta i pensa... No és així.
Sí,
sí, encara passa.
Encara
malauradament
passa.
Hi ha moltes nenes que també volen jugar.
Exacte.
A futbol,
hi ha
o a bàsquet.
Moltes escoles que ja tenen projectes de patis coeducatius, eh? I això s'ha de dir perquè fan molta feina. Però hi ha escoles, doncs, que la pilota és encara protagonista i les nenes estem sempre al marge. O no se'ls hi... O per ser nena i jugar a futbol has de ser molt bona. Si no, no jugues. O sigui, els nens escullen el tipus de... I decideixen les normes. Són ells, són ells qui decideixen qui tira la falta. Generalment no li deixen aquest protagonisme a alguna... Les nenes han de ser molt bones, eh? Clar. Jo ho dic per pròpia experiència, la meva filla, que ella és jugadora de futbol,
sí,
i, clar, juga i és l'única nena, però perquè és bona, juga. Si no, les seves companyes no juguen. I, bueno, això, encara ens ho trobem i tenim molta feina a fer.
I hem d'intentar, doncs,
clar,
anar canviant a aquesta mirada.
Sí, a mi també m'agradaria destacar també què passa amb els nens que no els agrada jugar a futbol,
clar,
no?
També, també.
Que també hem de parlar de com afecta el masclisme als nens, perquè és un tema que és molt interessant. Què passa amb els nens que no els agrada jugar a futbol o amb els nens que van amb les nenes? No? Quan un nen va amb les nenes és objecte de burla i també voldria dir que gran part del bullying de les escoles a primària és per causes que tenen a veure amb la LGTB-fòbia i els rols de gènere. Llavors, què passa? No, les expressions de gènere diferents, no normatius, que no té per què ser tenir res a veure amb l'orientació sexual i amb el desig sexual, sinó amb l'expressió de gènere, si no és molt normativa, a primària... Déu-n'hi-do, eh? Jo hi ha un exercici que faig amb les meves alumnes d'FP que els hi pregunto que posin un semàfor verd, taronja o vermell a les diferents etapes educatives,
sí,
i a mi em sorprèn moltes els semàfors vermells que tenen a la primària. O sigui, que hauria de ser una època, no,
feliç,
on els infants anessin
a la... Feliç d'acceptació, no?
Sí.
Per això
és
important,
eh?
Reivindicar aquesta diversitat, no? I aquesta, doncs, això, igualtat, malgrat les diferències, no? Perquè al final són nens i nenes i joves, no? I al final acaben patint les conseqüències, no? De no, doncs, a complir, no? Amb aquesta norma, no? Amb el que es considera que és normal o normatiu.
Exacte.
És que hem d'educar amb l'empatia i amb la solidaritat. És a dir, sempre una de les coses que diem al nostre alumnat, no? Quan, sobretot les que fan educació infantil, que no han de girar mai l'esquena quan veuen una situació, no?, que han d'intervenir. O han d'educar els infants perquè puguin dir que altres infants a l'hora del pati està passant això i s'estan ficant amb algú.
Sí.
No, o sigui, els hem d'educar en dir, això t'interpel·la tu. No has de passar de llarg si tu veus que algú s'està ficant amb algú altre per el seu aspecte, perquè el que sigui, no? Perquè, bueno, ja ho sabem per moltes coses,
clar,
però...
Hem de trencar amb aquests silencis, eh?
Exacte.
Del grup, no? De la majoria.
Sí, i a vegades costa perquè ho tenim molt normalitzat, no? L'altre dia...
O perquè fins i tot els hi fa por. No? La
sí,
reacció d'enfrontar-se, no? Al
sí,
grup.
Sí, al grup,
sí.
Són molt gregaris.
S'ha de ser molt valent per dir, sortir a la defensa, no? Perquè després no siguis tu el matxacat, no? Llavors, però també a vegades ens trobem amb expressions com que, no sé, si els nens... a la primària, la relació entre els nens i les nenes moltes vegades és que es molesten, no? Els nens molesten a les nenes, els aixequen les faldilles, les molesten perquè, perquè els persegueixin sabent que ells a lo millor corren més, no? I els hi toquen el cul a lo millor i elles diuen, bueno, és lo típic, no? Aquesta expressió de, bueno, és lo típic que fan els nens. Doncs no, el que deia l'Anna Belén, no? No és lo típic. Hem de
marcar un límit, marcar no? Un límit. Entendre qui és el consentiment, exacte. No? També.
Però per sort, cada vegada tenim més, sí, o sigui, amb la formació que es va rebent i es va fent a les escoles, nenes que saben, que diuen, sí. Això no. I això, vull dir, que salten i que són capaces de detectar que allò no va bé i que ho han de dir.
Parlem també, perquè doncs ara ens estem adreçant a aquesta etapa, no?, de la primària i també de l'ESO, de l'amor romàntic, no?, de les relacions també tòxiques, no?, de la gelosia, del control, de, sí, fins i tot, no?, els missatges als mòbils. Jo crec que fins i tot ara costa aquest tema, no? Els joves, sí, i els adolescents encara, sí, no són conscients, no?, del mal que ha fet Disney, per dir-ho d'alguna manera.
Venim de molts anys de pel·lícules que ens ensenyen què és l'amor romàntic, no? I encara ara es percep que el romanticisme és, no?, que aquesta dependència de l'altre i
el
que
control, no?,
aquest control. Nosaltres tenim una xapa que d'una assistència en un curs que vam fer que posa dos taronges senceres, no? I diu, senceres millor que una meitat. Ens han venut la meitat de la taronja de dir, és que necessitem trobar la nostra meitat, i no és veritat, senceres són millors i ens podem trobar igualment, però que combatre això de tants segles de pel·lícules, d'imatges, d'anuncis, és complicat, i els hem de fer veure que l'amor romàntic, doncs, crea una sèrie de dependències, i el que volem és nois i noies lliures, autònoms, i que puguin fer la seva en llibertat, i que puguin decidir estimar qui vulguin i com vulguin, no?
M'encanta, haureu de fer samarretes, amb aquest eslògan. Seguim, perquè a més també ens porteu, doncs, algunes dades, no? Un informe que també, doncs, volíeu desgranar o explicar.
Sí, això és un informe que ha sortit ara fa molt poquet del Centre Reina Sofia de Madrid sobre adolescència i joventut, que es diu Culpables hasta que se demuestre lo contrario, que es diu que cada vegada hi ha més resistències entre els adolescents i un negacionisme, no? I una por o una negació, davant del feminisme, no?
Però és normal, no? Jo crec que també perquè hi han hagut algunes proclames, no?, que suposo que també els hi fa mal, no?, als homes o als nois, no?
Sí,
quan es parla del patriarcat sembla que parlem dels homes, no?
Sí, en aquest sentit...
I una cosa és el sistema i una altra cosa és la persona.
Exacte. El que deia l'Anna, no? Les dones, les noies trobem que tenen la feina bastant més feta, tot i que també últimament hi ha una mica de retrocés també entre les noies, però clar, els nois tenen molta feina a fer aquí, no? Llavors, aquí ens hem de plantejar com ho estem fent, no? Primer, doncs, el tema de... A vegades anem a les aules amb dades, no? Les dades, les dones assassinades i moltes dades, però clar, això no acaba de funcionar perquè el tema... Aquest és un tema de creences, de valors, no? Llavors, ells t'ho poden rebatre i dir, doncs, que també hi ha dones que assassinen homes. Bueno, tot això és molt llarg d'explicar, però... Hem d'explicar-ho amb experiències reals, que vegin realment posar testimonis, no?, explicar testimonis reals. Després també funciona molt treballar amb grups no mixtos. Separar els nois per parlar d'aquests temes i les noies per una altra banda perquè ells se sentin...
Perquè no se sentin jutjats,
exacte,
no?
Perquè se sentin lliures, que els puguem escoltar molt, d'ensenyar-los també a contrastar la informació, perquè també estem veient que els youtubers que segueixen, els influencers... Tot això, doncs, tenen un missatge que els està condicionant molt, no?, i molt negacionista, sense filtre i sense arguments, no? Llavors, també parlar, el que deies tu, no?, no dels homes com un grup homogeni, sinó d'un sistema, no?, i que la lluita per la igualtat ha de ser una lluita d'homes i dones contra un sistema, no?
Clar, de tots, perquè al final ells també acabaran guanyant, no?
Exacte.
Si tenen, doncs, uns altres valors, no?, perquè també, doncs, el que s'associa, el que un home ha de ser, també et limita molt, no? Sí. Si ets sensible, si t'agrada doncs, això, exacte, segons quins valors que estan associats a les dones. O sigui que al final, si parlem de tots aquests temes, és per intentar tots viure millor i més lliures, no? Amb més igualtat.
Sí. Hem de generar, sí, espais de diàleg, escoltar-los molt i que ells puguin decidir quin tipus d'home volen ser. No? On està el seu paper aquí en la igualtat? No? Si se sumen al carro, que seran superbenvinguts, i així, no? En positiu, i parlar-ne molt.
Què més? Quan arribem al batxillerat també, no? Bueno, i als cicles formatius.
Aquí ja hem fet tard.
Aquí ja,
no?
Si no fem els deures...
No, mai
però
no
mai
és tard.
Mai és tard.
Nosaltres, mai
mira,
estar,
també estem aprenent, no?
Està clar. Exacte. Mai és tard per deconstruir-nos, perquè, a més, el que fem amb la coeducació és deconstruir aquells coneixements i aquelles maneres de fer i de ser que anem arrossegant amb la socialització des de que naixem, no? Llavors, és important treballar el tema amb les noies del lideratge, per exemple, no? Que puguin tenir aquestes dots de lideratge i que no es quedin petites i que puguin decidir, no?, cap a on volen enfocar les seves carreres, els seus estudis, les seves feines. I amb els nois hem de treballar, el que dèiem abans i l'Anna ho deia, el tema de les bones masculinitats, no? Trencar amb aquesta masculinitat hegemònica. Hem de poder parlar d'això i hem de poder portar també i valorar el món de les cures, no?
És que, clar, ara estic pensant, això també té després unes conseqüències a l'hora, per exemple, d'incorporar-se al mercat laboral, no? Sempre va associat doncs, a les matemàtiques, les ciències, més cosa d'homes, no?
Sí.
I, per exemple, també doncs, els homes també poden ser infermers, no? Tenir cures, no?
Clar,
això al final té un impacte, no?
Total. Sí, falta molt, doncs això, no? Treballar molt el tema també funciona molt bé amb treballar el tema de la vulnerabilitat, no? Fins a quin punt les relacions d'ajuda, com ens podem ajudar, com ens relacionem entre nosaltres, com ens relacionem amb nosaltres mateixos, quins missatges ens donem, com cuidem els altres, com ens coneixem, el tema del respecte, doncs clar, tot això que també és, és una cosa, una dimensió... aquesta dimensió més de tendresa, de sensibilitat, que si no la potenciem entre els nois, s'ho perden, ells s'ho perden. I llavors, molts ja són conscients, però renuncien per lo que dèiem abans, no? Per no ser rebutjats i per aquest pacte patriarcal que hi ha tan fort, que bueno, necessita ser conscient primer i després ser valent per poder-ho afrontar. I les noies, igual, les noies estan educades amb un model... d'inseguretat, a les noies no se les educa per provar, no se les educa per arriscar, se les educa per ser perfectes. Llavors es queden amb uns estudis o amb una trajectòria professional, diguéssim que els hi asseguri l'èxit. No, prefereixen deixar el full en blanc, perquè així metafòricament, que equivocar-se. En canvi, als nois se'ls educa més per arriscar. Si t'equivoques no passa res, llavors clar... Amb aquest model arriben molt més enllà i proven molt més els seus límits, no? Les noies es queden sempre amb menys del que podrien fer.
Per això és important també anar veient doncs, això, no? Que la tria del teu itinerari no sigui doncs, això, doncs, segons si ets home o dona, no? Que esborrem aquí també els gèneres, no?
Exacte. Aquí és molt, molt important el paper de les orientacions que fem al llarg de tota l'itinerari acadèmic, no? Quin professorat tenim que realment dona una sèrie d'expectatives a les noies perquè puguin fer altres carreres. Que una altra cosa és que elles les triïn, però clar, aquesta tria per què ve influenciada, no? Per què triem, perquè per exemple nosaltres a l'educació infantil, ara mateix al nostre centre, a primer només tenim un noi, no? Que segurament serà el que contractaran abans, perquè a més és necessiten referents nois a les escoles bressol, no? Llavors, com podem decantar això? Fent una bona orientació, portant a les aules gent experta, capgirant aquests rols de gènere i portant a les aules noies, dones que fan oficis o tenen estudis més masculinitzats, perquè si no veuen referents les nostres alumnes, no existeix el que dèiem a l'altre programa, aquesta genealogia, aquesta ha fet de tenir referents dones que estan fent altres coses que en un lloc que se suposa que no haurien d'estar, és molt important per les noies poder veure això. Si no veuen directores d'orquestra, Si en el concert de Viena tota la vida del món mundial només el dirigeixen homes, les noies diuen, bueno, que això només ho podré dirigir a... ho dirigirà un home sempre. Les directores d'orquestra existeixen, però no les fem visibles. Tot això és una tasca que hem de fer als instituts, a les universitats, als mitjans de comunicació, i aquí tenim una feina ingent.
Sí, jo diria que quan parlàvem d'això que ens trobem a les aules, no? Doncs també el professorat hem de revisar-nos. O sigui, perquè tot això que està explicant l'Anna és perquè som... O sigui, són les expectatives que té el professorat. Nosaltres hem de ser conscients...
Clar, de com ens han educat, no?
Exacte, de com ens dirigim en els nostres alumnes en funció de si són nois o si són noies, perquè si no en som conscients, això no ho podrem canviar. Les noies, tot és, per resumir-ho, tot és dirigit a la cura dels altres i a la cultura de la complaença i a l'àmbit privat, no? Perquè puguin tenir menys poder, menys control... més dependència, i en canvi els nois, doncs és tot la força, el lideratge, els diners i l'àmbit públic, no? Si nosaltres no som conscients de que tenim aquestes expectatives envers ells, no ho podrem revisar i us continuarem fent igual.
Per això hem de canviar amb totes aquestes expectatives. Se'ns acaba el temps. Hem volgut donar veu també, doncs, això, a aquestes diferents etapes. Per la propera secció, si voleu, també mirem com ho feu vosaltres, els mestres, i també què és el que passa, no?, quan es treballa, doncs, per aquesta igualtat i quines repercussions té. Moltíssimes gràcies, com sempre. I res, en dos minuts, si voleu, doncs... doncs recomanar algun llibre per a aquests pares i mares valents perquè puguin buscar més informació. Quins títols diríeu?
Pues mira, tenim, comento aquest Educar en el feminisme d'Iria Marañón, que explica com hem d'educar i per què és important que incorporem aquesta mirada des de ben petits.
Mira, jo si voleu, bueno, n'hem portat uns quants, però aquest és una guia per elegir bé les joguines sense estereotips sexistes, que seria dirigit a les famílies i a totes les educadores infantils. Es diu Libertat para jugar i és de la Yolanda Domínguez.
Molt bé. Doncs amb aquests títols, digues els últims.
Sí, i aquests dos que hem parlat de masculinitats, doncs Hombres que ya no hacen sufrir por amor i Masculinidades alternativas en el mundo de hoy. Important treballar la masculinitat i trencar aquesta masculinitat hegemònica a dia d'avui. Molt important.
Doncs moltíssimes gràcies per ajudar-nos també a fer els deures. Tenim feina.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.